Qualsevol persona que segueixi l'actualitat esportiva haurà observat que el periodisme esportiu és un sector altament masculinitzat. Tot i que en els darrers anys la presència de dones ha anat creixent, encara queda un llarg camí per assolir la igualtat de gènere en aquest àmbit. Avui, al Faves Contades, analitzarem la realitat de les dones periodistes amb Raúl Martínez, coautor de l'informe Acoso y Discriminación, la realidad de las mujeres periodistas, publicat aquest setembre a la plataforma The Conversation, i amb Gemma Herrero, periodista esportiva i feminista. Amb ells explorarem els desafiaments que afronten les dones en aquest sector, des de la baixa representació fins a les situacions d'assetjament i discriminació. Raúl Martínez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat a aquest estudi, que ara en parlàvem fora de micro, que ja havies passat en altres ocasions. Havies sigut company de la casa, també, oi?
Sí, fa long time ago, fa molts anys, massa.
I a la Gemma Herrero, periodista amb 20 anys de trajectòria i feminista. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Raúl, has fet aquest informe per fer una mica una fotografia de la situació de les dones en el periodisme esportiu. A grans trets, quina és la fotografia general del paper de les periodistes a les redaccions d'esport de casa nostra?
Doncs, bàsicament, que són outsiders, és a dir, que estan molt poc representades en el periodisme esportiu, viuen en unes condicions en les quals no són ben acceptades, en unes redaccions que normalment són masculines, blanques i heterosexuals. I això continua condicionant, no?, que el periodisme esportiu tingui una visió molt estereotipada i discriminatòria, i que per tant els discursos d'odi siguin una constant en el periodisme.
Gemma, tu vas treballar durant 17 anys al diari Marca. Ara, de fet, et podem llegir i sentir en diversos mitjans, principalment de l'àmbit del periodisme esportiu, a Catalunya Ràdio, a RAC1, el Confidencial i les entre d'altres. Comparteixes aquest diagnòstic que ens feia el Raúl del paper de la dona en aquestes redaccions esportives?
Sí, totalment, totalment. Estàvem rodeades de homes blancs heterosexuals amb tot el que això comporta. I amb... comporta que són grups, a més, que són muy resistentes al canvi i que són grups molt poc permeables, con lo qual resisten. Para mí el periodismo deportivo es una de las trincheras del machismo, vaya.
Raúl, amb la ara ho deia la Gemma, aquest armatisme que hi ha, aquest atrinxerament de les redaccions masculines i el periodisme esportiu, durant els últims anys s'ha vist algun tipus de canvi en aquesta tendència? Sí que és veritat que a poc veiem més dones en el món del periodisme, però no sé si és una qüestió una mica més cosmètica o de quotes que de canvi real.
Ho deia que era pseudofeminisme, no? Uh-huh. És l'aparència de que entren més dones. S'ha transformat, he tingut l'oportunitat de veure un canvi que s'ha produït en els 5 anys, perquè fa 5 anys jo he treballat o treballo sempre en temes del racisme. I fa molts anys que treballo en tema de l'esport, i aleshores el que vam veure era que la situació, per exemple, de les dones, en aquest cas les dones esportistes, era una situació igual que la que es produïa amb jugadors i amb el racisme, diguem-ne, en el futbol. I el que vam entrar és en el futbol femení. I vam entrar just en el moment en què era la vaga, en el que van fer la vaga en el 2020, en el que van començar a reivindicar-se, en el que el Barça ha tingut una explosió. I analitzant el futbol femení vam veure que al costat hi havia una gent, no?, que eren periodistes esportives, que vivien exactament la mateixa situació, amb els mateixos discursos, amb les mateixes discriminacions. Per què? Perquè els discursos d'odi funcionen exactament igual contra tothom que no és home blanc heterosexual. I ens ho trobem. I aleshores el que vam veure és que el futbol femení va tenir una eclosió, i el que apareixia era que les dones, si volen fer, doncs poden entrar amb el femení. I aleshores el que vam veure és que el femení, el futbol femení, estava acompanyada per veus que començaven a ser veus de dones.
De fet, encara passa.
I encara passa.
Que és on sentim majoritàriament les dones fent retransmissions esportives. De moment és, sobretot, quan parlem de futbol femení, sembla...
Que de certa manera és, o sigui, continua sent masclisme, no? És el, però és un primer pas.
Sembla que les dones periodistes només puguin parlar de les dones esportistes.
Estan obligades, perquè no tenen altres opcions. I el que veiem és que aquestes escletxes, no?, doncs que es van colant en segons quines emissores, en segons quines circumstàncies, i després patint el que ens trobem, no? Però dones que fan Barça han aparegut en els 2-3 anys, en els 2-3 últims anys, i aleshores és aquesta escletxa que està fent que dones s'estan reivindicant, a més s'estan mostrant la seva professionalitat, i per tant s'estan fent a protagonistes també en altres esports. Però el multiesport, és a dir, tot allò que no és futbol masculí, i el futbol femení i tot l'esport femení són de moment els espais on tenen menys dificultats.
Gemma, tu has notat canvis en els últims, sobretot aquests últims 5 anys?
Molt poquets.
Molt poquets.
S'està evolucionant, però perquè la societat també està evolucionant, però els canvis no són... Vamos, no és per a cantar victòria, ni molt menys. A mi em passa a més que jo quedo amb dones que treballen també de periodistes esportives, que ven bueno, de vez en cuando,
sí.
I a mi el que m'expliquen de lo que les passa és lo mateix que em passava a mi quan treballava en el Marca fa 25 anys, o 20 anys, o molt semblant, molt semblant. Amb lo qual, hay un canvi, sí, cosmètico, un poco, de quota, de ja tenim dones i ja estan en les redaccions, però si te n'adones, per exemple, la majoria de dones que treballen en medios, en mitjans esportius, han de complir una sèrie de requisitos estètics.
Uns cànons estètics, no?
Totalment. Normalment són dones joves, delgades i guapes.
Al costat d'homes amb canes.
De fet, fins i tot, al principi, quan hi havia aquesta presència de dones, a vegades era per limitar-se allò de fer la lectura de les xarxes socials o fer punts, però en cap cas el paper de la dona s'equiparava en lideratge, per entendre'ns, al dels homes, i moltes vegades, com apunta el Raül, grans.
No, les dones grans, directament, per exemple, a televisió desapareixes. O sigui, deixen de trucar-te i truquen a... Y como son intercambiables, es como si fuéramos las muñequitas estas rusas, somos intercambiables. Entonces, te quitan como no me es pocket potesta una, porque si no, al parecer, les explota la cabeza.
Perquè hi ha la quota, però no massa, no? Que entrin,
no massa.
Però que no ocupin massa espai.
En una tertulia habrá una. Entonces, si hay una, pues agafan a la que les sembla bé. I només està una, perquè si hi ha dos es explota la cabeza o alguna cosa així.
Teniu la sensació, Gemma, des del sector, tu em dius que teniu aquestes trobades amb altres companyes del periodisme esportiu, que a més, quan una dona treballa en periodisme esportiu ha de reivindicar el seu talent el doble que un home, que si alguna vegada fas una pífia, que tots la fem treballant, se t'assenyalarà molt més que si la fa el teu col·lega?
Totalment, sí, és així, a més, la professionalitat, la qualitat, no se nos suposa, l'has de demostrar tota l'estona. I la sensació aquesta de que si tens una errada, pues, adiós, muy buenas.
Ja està.
Tens una oportunitat i l'has d'aprofitar, molt ben aprofitada. I aquesta pressió també és terrible, perquè vives en permanente tensió, claro. En permanente tensió.
És que és una situació que es produeix, en nosaltres ens explicaven, no? Que, clar, tu necessites fer molta feina i has de reivindicar la teva feina i de vegades és...
Està, no?, sota la lupa, no?
Contínuament. I aleshores qualsevol situació de conflicte, no?, és com s'aprofita per, no? Això, en el futbol femení, no?, el que va passar, no?, és el Barça estava superbé, però un dia es reivindica per una qüestió i aleshores van aprofitar, després de tants èxits del futbol, van aprofitar que van criticar, per exemple, allò de la federació, i noies consentides, o sigui, és... o sigui, estaven esperant durant un any i mig, dos anys, a veure si és impossible col·locar. Pues al final col·loquen, és les nenes consentides, no? Ja estan aquestes, no?
Quina manca de companyerisme també en els dos àmbits, tant el periodístic per part dels col·legues homes de la professió com en l'esportiu. Ho hem vist quan van fer la vaga les futbolistes, que no van rebre massa suport de la selecció masculina, i amb la victòria del Mundial de l'any passat i el malaurat petó no consentit a Jennifer Hermoso, no? Tampoc vam sentir les veus dels homes donant suport a les seves companyes de professió.
És que, i això que ho pot explicar la Gemma, no? O sigui, és aquest, el suport i la resiliència que ens explicaven algunes de les periodistes, era, doncs, compartir, no? Allò que deia ella, de compartir, de trobar-se, de fer un cafè i pensar, no estem boges, o sigui, ens passa totes el mateix, no? O la teràpia, o sigui, la necessitat de teràpia com a supervivència, no? Que són elements de resiliència que ens expliquen les pròpies periodistes, no?
Parlem precisament de l'assetjament, Raül. En l'informe, entre d'altres xifres que recolliu, reflecteix que el 89,6% de les periodistes encastades han patit assetjament sexual a la feina. La meitat de manera habitual. Això vol dir que 9 de cada 10 periodistes esportives pateixen aquestes violències. Com es manifesta aquest assetjament? Què us han explicat i quines conseqüències té per a les professionals?
Doncs, primera, professionalment, la gent pensa, o sigui, hi ha gent que lluita, Gemma és un exemple, i hi ha gent que diu... Oi, que
us una militància, no?
Que us, envien, que us bombin, ja està, i molta gent que se'n va. Però, clar, aquest assetjament té diversos graus, però comença en, no? Ens trobem en un cafè, oh, que guapa que estàs avui, quina fa el dia que portes, que maca, que bé que et queda la sombra d'ulls. I això és, o sigui, ja automàticament t'estan menyspreuant.
Un assetjament, a més, que és multifactorial, des dels mateixos companys de feina, a les fonts que tu puguis tenir...
I ja no et dic a internet.
Els usuaris, exacte, a les xarxes.
Perquè tens, o sigui, és tot, no només són els companys, sinó també és això, les fonts d'informació, que dèiem, no? L'altre dia la Danae Boronat, que li feien una entrevista per l'APM,
a l'APM,
explicava com aquestes situacions en la qual hi ha jugadors que es pensen que tenen dret, en el moment que tenen una periodista, tenen dret a tot, no? I que la Danae Boronat explicava aquesta situació que li havia passat, per exemple, amb el Piqué.
Sentim-la,
que... Aquí no ho salvaries.
El Piqué. Bueno. Ell pensa que tothom està al seu abast i sobretot que qualsevol dona perd el cul per ell.
Jo recordo una vegada a La Sotana, que és un programa de bastant d'èxit que tinc, faig amb uns amics, va venir una periodista que tu coneixeràs molt bé perquè ets tu, que ens va comentar fora d'antena que els jugadors de futbol també són un problema, perquè si veuen una reportera, consideren que aquella periodista doncs està disponible per més coses.
Per sort ja no hi soc.
Tu vas treballar amb el Barça...
Déu-n'hi-do el que explicava la Danae Boronat. Gemma, tu has denunciat també en diverses ocasions les actituds masclistes que t'has trobat en l'exercici de la teva professió. Quines són les més habituals?
Mira, a raíz de lo que pasó con la selección de fútbol femenina, yo escribí un artículo en septiembre del año pasado en Jotdown, que se hizo viral, que era cómo íbamos a explicar a las futbolistas si nosotras también estamos rodeadas de rubiales. Y es tal cual. En ese artículo puse mucho cuidado en que ellas no pudieran ser identificadas, pero en que ellos si lo leían, sí que pudieran pensar, o sea, sí que se vieran, sí que dijeran, hostia, este soy yo. Y contaba, o sea, no, ninguna de las experiencias que contaba, ninguna era inventada. Eran todas experiencias que me habían contado compañeras mías y algunas que me habían pasado a mí. Y va de todo tipo, desde el acoso verbal, digamos, el que llevas puesto, qué haces, qué bien te queda, cómo estás, a tocamientos, o sea, directamente tocamientos, y a que si se lo recriminas, es lo de, pero qué dices, qué haces, te has vuelto loca, no se te puede decir nada o te lo estás tomando como no es.
O fotografías pornográficas de
companys. O fotografías pornográficas, sí, hay un amplio...
Un amplio ventall.
Hay un amplio catálogo. de situaciones.
Porque ella dice que tuvo que anonimizarlas, pero nosotros también tuvimos que anonimizar, porque lo que se explicaba, y algunas de las cosas que nos explicaban, fins i tot ens havíem de no posar-les, perquè és complicat i perquè es podien reconèixer les dues parts.
L'agressor
i la persona que ens ho havia explicat.
El problema és quan l'agressor sent impune, no?, també, per la societat. Podríem parlar del cas de Dani Alves, però n'hi hauria tants d'altres.
I entre companys.
I els que no coneixem, i entre companys. Raül, apuntaves tu també la influència de les xarxes socials, que són un paper protagonista en aquest assetjament. Moltes vegades les persones, de fet, s'amaguen en aquest anonimat, no?, per dir el que els hi passa pel cap, per insultar, per amenaçar, per fer proposicions de tota mena i comentaris sexistes a les periodistes. Hi ha periodistes, fins i tot, que han deixat Twitter, que potser és un caldo de cultiu a més de tot això i més, des del canvi de Twitter a X. Gemma, tu com gestiones les xarxes? Vull dir, tens ja una curassa que no hauríem de per què tenir de mala rellisca, o has decidit marxar d'algun lloc per no veure-ho? Com ho fas?
Com puc. Com
puc pots.
I estones.
O sigui, I estones.
I estones que no pues, bueno, pues cuando sufro algún asedio, que lo que quieres es desaparecer, y desaparezco una estona. Lo que pasa que ahora que se está produciendo el debate tan interesante después de que se el medio de Guardian y ahora La Vanguardia también hayan decidido marcharse de Twitter, pero yo solamente quiero señalar que marcharse de Twitter también es un privilegio. Es decir, si yo fuera directora, subdirectora, si trabajara en un sitio, en un medio de manera fija y tuviera un sueldo fijo, pues tampoco me tendría por qué estar en Twitter, porque ya tengo mi medio, ¿no? Pero yo si estoy en Twitter y si sigo estando en Twitter es porque necesito vender mi pescado.
Claro.
Porque yo soy autónoma y si no trabajo no como, no curro, o sea, no cobro. Y yo necesito vender mi pescado para que me sigan viendo y me sigan contratando. Pero el estar en un sitio como, y no es ahora solamente con X, con X se ha
magnificado, ¿no?
Ya es horrible y ya no hay ninguna criba, pero ya pasaba con Twitter y a las mujeres. Hemos sido los canarios en la mina. O sea, los primeros asedios y los primeros linchamientos han sido a mujeres cuando era Twitter y no era X. Y cuando lo señalabas y decías esto que me está pasando, estos insultos machistas, misóginos, este linchamiento, era lo de tampoco te pongas así, no es para tanto. Que és el que sempre se nos dicen les mujeres.
Assenyalar, no?, més a més, la víctima de que no s'ho prengui tant a pit i, escolta, si et molesta no entris, no?
Ets fins molt sensible, sí.
Bé, tenim feina per endavant, per recórrer. M'agradaria acabar per això. Aviam, sí, sé que no hi ha solucions màgiques i al final és un reflex de la societat en la que vivim, però què podem fer perquè aquestes redaccions no siguin tan masculinitzades? I per posar una mica de fre a la situació que viuen les companyes que es dediquen al periodisme esportiu, no sé si Raül, després de tota la tasca
no,
i la recerca de l'informe,
una de les qüestions que ens trobem és la desaparició, o sigui, no hi ha, és l'absència de dones en espais directius. El que s'ha demostrat quan al principi es fa una discriminació positiva en la selecció de directives entre dones, el que s'observen als mitjans és que el tenir gent de contextos diversos, en aquest cas dones, persones d'origen migrant o persones d'orígens culturals diferents, el que aporta és, no és només una diversitat en la direcció, sinó que normalment obren el focus.
En els continguts.
En els continguts, en la selecció de personal, és a dir, i aleshores aquesta obertura de foco el que permet és mirades diferents i una normalització. Però el problema, com dèiem al principi, és són tots homes, no? En els espais, i més en els espais d'opinió. Poca informació, però en els espais d'opinió és el que deia, és un quítate tu per posar-me jo, perquè només pot haver-hi una. I penses, bueno, pues tenint en compte la quantitat de periodistes incapacitats, que homes que hi ha, doncs, clar, ja s'han de demostrar més i ho estan
Quina
demostrant.
Quina llàstima que la meritocràcia no sigui real, oi? Gemma, tu que ets la resistència, per dir-ho d'alguna manera, què els diries a aquestes periodistes que comencen la seva carrera i que volen fer periodisme esportiu? Consell potser és molt presumptuós dir, no?, però quin missatge els hi donaries?
Jo sempre dono el mateix, que es rodegin d'altres dones i que siguin dones feministes, que tinguin perspectiva de gènere, perquè per ser una dona, bueno, és que tenim exemples, jo que sé, Margaret Thatcher, per exemple. En fi, no és una dona per ser una dona, mm-hmm. Hay que tener un poco de perspectiva de gènere i tenir claro que és lo que hay. Entonces, rodearte d'altres dones i contarse, hablar, que es tan importante lo de, porque normalmente es el cuando te imponen el silencio y tú te lo autoimpones, crees que solamente te está pasando a ti. Y creo que uno de los grandes cambios con el que ya empezó con el Me Too fue precisamente el que hablemos, el que no nos mantengamos en silencio, porque una vez que rompemos ese silencio es cuando cambian las cosas. Si no, ahí siguen hombres blancos heterosexuales.
Doncs ens toca trencar silencis i ens toca lluitar contra aquest patriarcal social que encara és més agosarat en el periodisme esportiu. Això és cosa del feminisme i de les dones, però és cosa de tota la societat, perquè...
Sí, ens toca a tothom.
Perquè ens toca a tots arremangar-nos. Raúl Martínez, Gemma Herrero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un plaer, Gemma, gràcies.
A tu.